fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses, una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar, al Port d'Emperris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les 12 i un minut a la sintonia de Ràdio L'Escala, avui amb una versió reduïda del més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Primer, per motius tècnics, perquè hi ha hagut unes gravacions amb mainada de l'Institut, que sentireu oportunament dins un programa que es diu Pica Lletres, i després per l'absència, per motius personals, del conductor habitual, en Joan Brugués, que llavors han fet que no poguéssim donar l'abast a tot, i l'opció ha estat engeguem l'Aigüera una hora més tard, al punt de les 12. Habitual de les jornades especials, és a dir, qui us parla, Abel Font, i davant meu, Paco Torres. Tot bé, Paco?
Tot bé, molt bé.
Doncs vinga, fem un repàs en primer lloc.
De les notícies?
De les notícies que destacarem a l'informatiu d'avui. Divendres 26 d'abril, avui s'acaba la campanya electoral.
Oh, que bé.
Ah, pensava que et faria pena.
No, oh, que bé.
Avui s'acaba la campanya electoral de les eleccions generals, una campanya que ha estat tensa, crispada en molts moments i on el tema català ha estat referència constant. Les eleccions es celebren diumenge, es pot votar de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Tothom deu haver rebut la seva targeta del cens electoral confirmant-li on ha de votar, o en tot cas, per antecedents a les últimes convocatòries, sapigueu si voteu a l'Institut, si voteu a la llar del jubilat o si voteu al CER. Al CER hi voten els electors del nucli antic, que seria el col·legi electoral número 1, i també hi voten els del número 2 i el número 5, que són els de l'Eixample, és a dir, de l'Ave Maria i Avinguda Girona fins a la carretera de Bellcaire i tot el tram que hi ha d'Eixample, Riells i fins a tocar a Montgó. Això, al CER, és el més gran, el més poblat. Al Padró hi voten part del nucli antic del carrer Enric Serra, en amunt, tota la muntanya del Pedró, i a Empúries, Sant Martí d'Empúries, a la llar del jubilat, i voten tots els de, diguem-ne, muntanya rodona, de l'Avinguda Girona, al carrer Rossinyol fins a tocar l'Avinguda Francesc Macià, i tot aquest tram que va mirant cap a Bellcaire al Bons. En total són pràcticament 6.000 electors els que voten a l'Escala. Us ho explicarem en detall.
I els del Camp dels Pilans?
El Camp dels Pilans voten els jubilats.
Els jubilats, molt bé.
Continua l'esponjament al voltant de l'església de l'Escala. Aquesta setmana s'ha enderrocat un dels edificis que hi estaven en contacte. L'objectiu és alliberar tot l'entorn del temple. Avui a l'informatiu parlarem de premis per partida doble. D'una banda, el que ens toca de més a prop i del que n'estem més orgullosos, el programa El Far, el magazín de mar que emetem cada tarda a Ràdio L'Escala, entre 5 emissores, Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, va guanyar ahir una de les mencions d'honor als Premis Ràdio Associació de Catalunya. Sí, aquells premis on els grans premiats eren Albert Om, Jordi Basté i Lídia Heredia en els apartats principals. Doncs en els apartats de ràdio local, menció d'honor especial per a Ràdio L'Escala i aquestes quatre emissores més que fem al FAR cada dia de 4 a 7 de la tarda. Algun fragment n'escoltarem a l'informatiu d'avui. Què et sembla, Paco?
Sou molt bé, home, dona alegria d'això de tindre un premi compartit entre aquestes emissores, entre aquestes emissores, és clar, el programa El Far, el primer any que el fan i reben un premi, és d'alegria.
Fantàstic.
Fantàstic, sí.
Doncs mira, avui compartirem la il·lusió dels premis amb una entitat escalenca com és l'Anxova Peluda, que ha estat premiada per la seva tasca de voluntariat amb el premi Ten Outstanding Youth Persona en la categoria del lideratge humanitari, atorgat per la Jove Cambra Internacional de Catalunya. Fem una ullada, com cada divendres, a l'agenda esportiva de tot allò que es juga a l'escala. I l'Ivan ens recordarà també què fan els equips sèniors en les seves respectives competicions. Repàs a l'agenda d'activitats i el temps que hi posarà la cirereta final. El temps amb Sergi Corral, parlant d'un cap de setmana de força bonança, malgrat alguns núvols, tant a primera hora del dia com a la tarda. Tot això a l'informatiu, just després a Zona Mixta amb l'Ivan García, posant-nos al dia de les tensions, les oportunitats i els entrebancs o perills que hi ha en les respectives competicions que es concentren sempre en cap de setmana.
Sí, senyor.
Això pel que fa a l'actualitat, anem a altres menesters habituals de l'Aigüera, com és ara els concursos. 972-77-1000, si no us heu apuntat aquesta setmana, us donarem un, dos minutets, però no pas més.
No pas més.
Però no pas més, per apuntar-vos.
Podeu trucar, 972-77-1000, i apuntarem el número i el nom.
Doncs,
i després vinga. Farem el sorteig, a veure qui toca.
Podeu fer-ho via
WhatsApp
també al 627 40 53 99. Perquè venim d'una setmana, Paco, amb poca participació.
Sí, bueno...
La gent ha estat pendent de Setmana
Sant Jordi,
Santa, Sant Jordi...
Sant Jordi, llavors... poca participació. Esclar, Sant Jordi és un dia, dimarts, el dilluns era festa, dimarts Sant Jordi, ningú va trucar... Si va trucar algú seria fora de micro, en directe, i bueno, la setmana que ve més ja vindrà, ja canviarà això.
Quants números tenim, doncs?
Doncs aquí tenim quatre números a participar. Són sis, però són quatre que participen. El número és en Ximinis, el dos en Francesc Cayol, la Marita González li va trucar els croissants, el número 3, la Carmen Moriscot, la Loto, la loteria, el número 5, la Montserrat Colomeda, i el 6, la Fina Sabrià de Vilcaire.
Per tant, jo tinc davant meu... Avui m'he posat en el lloc d'en Joan. Aquests dies doncs, canviem les posicions. Jo estic a la sala de màquines, diguem-ne, i tinc allò que en diuen el generador de números aleatoris, AugeWeb, una funció que agafem de la pantalla directament d'internet sense trampa ni cartron.
Sinó que algú vingui a comprovar-ho.
Que algú vingui i ens ho comprovi. I sortejarem des del número 1 fins al número 6, amb si el benentès que si surtis...
Si surt el 3 i el 4, tornaríem a sortejar.
Doncs vinga, jo poso la màquina a remenar i en Paco me dirà prou.
Prou.
Prou. El 3.
No
és aquest. Tornem-hi de l'1 fins al 6, generar números a l'atzar. Màquina en marxa, Paco diu...
Ja.
El número 1.
Mira, en Ximinis, Josep Ximinis.
Josep Ximinis és el guanyador...
De la pizza, de pizza patza.
Aquelles pizzas cruixents.
Bon...
Amb aquella flaire, sí. Formatge fos pel mig. Jo no sé, quina triaries tu? Jo la calzona.
Jo una calzona.
La calzona, sí. Aquella embolicada.
Sí, sí.
Amb
aquesta és la que més m'agrada.
Una mica de picantor.
Sí, sí.
Si no te trio... Si no te trio, ara no sé com es diu, la que porta anxoves. Que les anxoves cuites...
La napolitana.
Que un cop cuites, allà passes una mica el ganivet per sobre i s'escampen. amb aquella salabró tan forta,
sí,
que has d'intentar de barrejar-ho...
Quatre un... olives negres...
Oi, que ens hi faríem mal aquí.
Sí, sí, sí.
Ojo, Ximinis, has de passar per la ràdio a buscar el tiquet. I amb aquest tiquet tens dret a una pizza per emportar.
Per emportar, sí,
si
senyor.
Si no, agafes tota
demanes
la família.
Demanes l'hora... Sí. A l'hora de fer-la, o sigui, hi trobes a buscar l'hora i la tindràs feta.
I si no, us entauleu tota la família i guita de la platada que hi haurà allà. Passa que per una sola pizza no et pararan taula.
No
et pararan pas taula.
No.
Escolta,
si aneu tota la família...
Pel preu que te la regalem la pizza, tampoc es pot demanar...
Bueno, tindran una pizza gratis i els altres pagaran...
Exacte, llavors sí que es pot fer.
Sí, sí.
Doncs aquí està dit, aquesta és la resolució del concurs d'aquesta setmana. Teníem més concursos, en teníem un altre, que és d'aquells que sí, va lligat amb la publicitat, que ja el dimarts, dimecres, em sembla que va deixar de sortir... les entrades que regalem cada setmana o que pràcticament en tots els espectacles que es fan a l'Espai Ter de Torroella. Aquesta setmana hi ha un espectacle de teatre. Escape Room serà aquest dissabte. I en vam deixar de passar la publicitat perquè ens van anunciar sisplau, aquesta setmana no regaleu entrades perquè està a full. Està entrades exaurides. Escape Room amb Joel Joan i Héctor Claramunt que han fet el tope i nosaltres ens n'alegrem per ells que funcioni aquest tipus,
aquest tipus de
programacions i tal. Recordem també, mira, ja ho avancem ara, que un proper espectacle gran a l'Espai Ter serà un espectacle solidari d'aquells col·lectius, el gran concert SOS Costa Brava, el dia 4 de maig. I més enllà, teatre també d'alt nivell, d'Agatha Christie, Muerte en el Nilo, serà l'11 de maig. En aquest cas, un espectacle amb Pablo Puyol, Adriana Torrevejano, Cisco Lara, Ana Rujas, etc. La nit del dia... Quin dia dèiem? El dia
11.
11 del mes de maig.
Sí, cada setmana tenen una activitat. Això és fantàstic, ja.
Et sembla poc? Doncs mira.
Sí, sí, sí.
I 12 minuts a la sintonia de ràdio L'Escala. Anem desgranant a seccions. Avui serà una aigüera molt cinematogràfica en la mesura que hi ha dues seccions dedicades al cinema. D'una banda, el cinema a la xarxa, amb Víctor Alexandre, i després esperem en Jordi Orno, el nostre especialista en la matèria. Ja i a la nit l'escoltàvem amb les estrenes de la setmana dins el programa de cine, que aquesta temporada es pot escoltar els dijous a 8:45 del vespre, després de la reemissió de l'informatiu local, i els dissabtes amb una segona sessió, segona passada, a 4:00 PM. De moment, doncs, Víctor Alexandre, el cinema a la xarxa avui dedicat a la commemoració dels 300 anys de Robinson Crusoe, l'obra de Daniel Defoe.
Continguts en xarxa.
¿Cuántos años en esta isla desierta, sin la esperanza de ser rescatado? Pero estoy vivo. No me ahogué como la tripulación de mi barco. Yo soy Robinson Crusoe. Donde quiera que mire en esta prisión, en mi mente solo veo el paraíso que perdí. Mi única válvula de escape es recordar una vida que cada vez se asemeja más a un sueño marchito.
Si anem a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Avui volem parlar de literatura universal al cinema, eh? D'una de les històries més conegudes de...
Sí, sí, perquè, a més, es commemora el tricentenari, el 300 aniversari de la publicació de Robinson Crusoe. I aleshores, doncs, ho volem celebrar perquè, justament, és un personatge de ficció creat per l'escriptor britànic Daniel Defoe, però que, clar, com dius, s'ha convertit en un personatge universal i que ha donat peu, doncs, a la realització de moltes pel·lícules basades en aquest personatge i a les aventures de Robinson Crusoe, en definitiva. Concretament, Robinson Crusoe es va publicar el 25 d'abril del 1719.
Déu-n'hi-do, ha plogut des de llavors, eh?
Déu-n'hi-do, sí, 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 el segle XVIII. I aleshores, doncs, bé, com et pots imaginar, doncs, el cinema l'ha tractat molt, s'han fet versions, també s'han fet televisió, algunes versions televisives. Val a dir que la història de Robinson Crusoe dona per fer moltes versions, amb temes lliures, és a dir, que no cal que siguis fidel a la novel·la perquè dona peu en una illa deserta, doncs imagina les coses que poden arribar a passar. Hi ha una producció britànica de televisió, que justament ara escoltàvem un fragment, titulada Crusoe, de l'any 2008. Després, que aquesta no és que fos gaire fidel, hi ha altres versions que sí que eren més fidels al personatge i a la novel·la de Daniel Defoe. Clar, la figura de Robinson Crusoe és un heroi, doncs, inventat, no és una persona que existís. Tanmateix, sembla que s'hauria inspirat Daniel Defoe amb un personatge real, un mariner escocès nascut al segle XVII i que es deia Alexander Selkirk i que va estar 4 anys abandonat en una illa deserta i aleshores fins que va ser rescatat. Aleshores semblaria que Daniel Defoe es va inspirar en aquest personatge. Després en parlarem una mica. Mm-hmm. Ara escoltarem, en tot cas, un fragment d'una pel·lícula que es diu El tinent Robinson, de l'any 1966, que la feia el Dick Van Dyke. Aquí també és una versió lliure, és el tinent Crusoe, doncs, que va en un avió, l'avió té un accident i aleshores... Doncs...
Versió totalment lliure en aquest
cas,
no,
clar, sí, al segle XVIII no hi havia...
Canviem els transports i...
Aleshores, doncs, ell es llença amb una balsa salvavides i va a parar, doncs, a una illa on, ves quines coses, doncs no hi ha ningú, només està habitada per un ocell, un mico i, ves per on, per una bellíssima noia.
Quina casualitat.
Sí, 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 perquè resulta que el seu pare, com que ha estat molt desobedient aquesta noia, doncs l'ha castigat.
En una illa.
Sí, 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 l'ha castigat.
El punt de partida és...
I arriba el Robinson Crusoe i se la troba allà, no?
Exacte.
I està molt bé. Aleshores, en aquesta escena que sentirem, veurem el senyor, el tinent Robinson, escrivint una carta i ensenyant a parlar a un ocell.
A little minor bird came by while we were finishing the house and it seems he has attached himself to us. Hello, Jane.
Hello, Dad.
No, no. Me, Rob, you, Jane.
You're
up.
You
dead. No, let's get this straight. Jane. Jane. You have to remember Jane.
Remember Jane. Remember Jane.
Never mind, we'll work on it later.
Més enllà del plantejament una mica estrany d'aquesta pel·lícula, que estava bé o no?
Sí, bé, la pel·lícula era una producció per tota la família, allò que en diríem per tota la família, de manera que no tenia més pretensions que aquestes, eh? El que sí és cert, com hem dit, és que parlant de la figura d'Alexander Selkirk, aquell mariner escocès que realment va estar en una illa deserta, i sembla que sí que és bastant versemblant que Daniel Defoe s'hagués inspirat en ell, perquè per diverses raons. Una, perquè en Defoe, a part d'escriptor, era periodista. Era també contemporani d'Alexander Selkirk, i a més l'havia entrevistat. És a dir, que com a periodista, Defoe entrevista a Selkirk sobre les seves aventures, sobre les vivències que va tenir. De manera que sembla bastant versemblant que s'inspirés en ell. No fil per randa, però amb moltes coses. L'episodi clau de la història d'aquest mariner, d'Alexander Selkirk, va passar a començament ja del segle XVIII. Ell havia nascut en el XVII, però això ja passava en el XVIII, quan ell era jove, tenia 28 o 29 anys, i el vaixell en el qual ell anava, doncs, quan era a prop de Xile, doncs, l'arxipèlag Juan Fernández, doncs, va patir una... Ell va tenir una baralla amb el capità. Alexander Selkirk...
No sol ser bona idea barallar-se amb el capità en alta mar, no?
Home, sobretot si és militar, clar, sí, perquè, clar, està subordinat. Es va barallar i aleshores el capità el va castigar i va dir, doncs, a terra i et quedes en una illa deserta, i el va deixar allà. I, és clar, s'hi va estar fins que el van rescatar el 1709. És a dir, que...
Déu-n'hi-do,
el va rescatar un vaixell anglès. Sí, allà les va passar molt magres, 4 anys abandonat. El que passa és que, indirectament, ves quines coses té la vida, sense saber-ho, el capità li va salvar la vida. Perquè poc després aquell vaixell va fer aigües i va naufragar. I es va enfonsar. I aleshores van morir els que hi anaven.
Doncs mira, sí, al final el destí té idees estranyes.
Sí, més tard, que aquest senyor, Alexander Selkirk, es va casar i va tornar a embarcar en un vaixell de l'armada britànica, i va ser precisament en aquest vaixell quan ell va emmalaltir, va agafar una febre i va morir.
I
va
morir al final, tot això, no?
Sí, va morir als 44, 45 anys, una cosa així. Mm-hmm. Bé, ara escoltarem un fragment de la pel·lícula Robinson Crusoe, que Luis Buñuel també es va interessar pel personatge, sí, l'any 1954, en l'anomenada etapa mexicana de Buñuel, encara que en capital nord-americà. Aquí el que interpreta el personatge de Robinson Crusoe és Dan O'Herlihy, en el paper, justament, d'aquesta figura.
Being the third son only, and not educated to any trade, my head began to be filled early with thoughts of leaving England to see the world. And thus, against the will, nay, the commands of my father, I broke loose and went to sea. How true my father's prophecy of disaster. For not long after, being in the latitude of 12 degrees 18 minutes, bound for Africa to buy Negro slaves for my fellow planters in the Brazils, a violent tornado came upon us, which carried us westward, far out of the way of all human commerce.
La història és atractiva per fer-hi una pel·lícula, no?
Sí, dona per molt, clar, perquè pots inventar moltes coses i dona joc, i és també la lluita per la supervivència, desenvolupar l'enginy humà, perquè, clar, les persones, quan estem acostumades a tenir una vida, doncs, en un entorn, diguem-ne, doncs, amb una col·lectivitat, sigui urbana o rural, doncs tenim unes coses a l'abast a les quals no hi donem importància, perquè les tenim ja allà i sembla que sempre hi siguin. Però quan aquí vulgui encendre una cigarreta i no hi ha ni encenedors ni llumins, com fas el foc? No?
O no pots rentar-te les dents.
El que sigui.
Imagina't.
No, qualsevol cosa. Clar.
Són aquestes coses que donem per fetes.
No, realment hi ha coses molt bàsiques que si ara ens trobéssim privats de les coses que ens les proporcionen, no sabrien com fer-les, oi? Com fabricar-les. Bé, de tota manera, la novel·la de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, ha rebut també moltes crítiques pel tractament de superioritat que hi tenia el blanc sobre el negre, els blancs sobre els negres, i també per l'esperit colonitzador que caracteritza el món occidental. en relació a altres, és a dir, els fums amb què tractem doncs, altres parts del món. Bé, perquè ens creiem que per mitjà de la tecnologia doncs, podem dominar la natura, el nostre gust o caprici. Aquesta és una escena de la pel·lícula Man Friday, del 1975, estrenada aquí com a Yo Viernes, de Jack Gold, amb Peter O'Toole i Richard Roundtree. Aquesta escena, que ara sentirem, és una escena il·lustrativa del que estem dient.
Tu, viernes.
Viernes.
Muy bien. Viernes.
¿Viernes?
No. Yo. Yo. Amo.
Yo. Amo.
No, 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 no. Yo. Amo. Tú. Viernes. Amo. Viernes. Amo. Viernes. Viernes. Amo. Viernes. Amo.
Viernes. Viernes. Amo. Amo, viernes, viernes, amo, amo, viernes.
Es listo,
viernes,
muchacho, amo, viernes, muy listo. Viernes, hablarás viernes, enseguida amo, mi idioma.
Amo, viernes.
Eres muy listo, ¿eh?
Sí, clar. És el negre que ha d'aprendre la llengua, exacte. El blanc i no el blanc el del negre, no?
Exacte.
Sí, bé, avui doncs estem, hem fet aquest petit homenatge a aquesta creació literària que és Robinson Crusoe, commemorant que ara fa justament 300 anys que es va publicar el llibre de Daniel Defoe. Per cert que Daniel Defoe va ser contemporani de la Guerra de Successió catalana i en Castella. I Daniel Defoe era un gran amic de la causa catalana. Sí, sí, sí. I ell va fer un munt d'accions per crear consciència internacional a favor de l'assetjament que estava patint Catalunya per part de Castella i de França. I fins i tot escriure una obra, que era meitat crònica dels fets i meitat ficció, sobre el tema, que es diu Memòries de la guerra del capità George Carleton. Aquesta obra que ell va fer sobre aquesta qüestió va quedar oblidada uns anys i després va ser rescatada de l'oblit 80 anys més tard per l'escriptor escocès Walter Scott, que ell la va redescobrir. Doncs bé, nosaltres acomiadarem Defoe i aquests 300 anys de Robinson Crusoe escoltant un dels temes musicals d'una altra pel·lícula basada en aquest personatge. En aquest cas, es tracta d'una pel·lícula belga de dibuixos animats titulada Robinson, una aventura. I el tema musical es diu Another Day in Paradise, un altre dia al paradís.
Doncs amb això marxem. Moltes gràcies, Víctor.
A reveure.
Bé, doncs, fins aquí aquestes històries de cinema avui amb Robinson Crusoe com a protagonista. No sé si en Paco n'és aficionat a personatges com el Robinson Crusoe.
No, no gaire.
No gaire. En Paco, els trens i la ràdio...
I la ràdio són els i caminar. Segons,
i caminar. Que no hi ha pas cosa que faci més bé el cos que una bona caminada cada dia.
Cada dia, sí.
Si pot ser cada dia, si no, sempre que es pugui.
Que es pugui, sí. Avui es podria.
Estem en un món i una societat sedentària. Sí. I un dels grans problemes d'aquest món és el sedentarisme que provoca uns problemes circulatoris que poden agreujar-se molt.
Mitja horeta caminar cada dia va molt bé.
Quin mal pot fer, això?
I fins a una hora hi ha temps. En un dia, sobretot la gent gran, això de caminar tenia que ser cada dia.
Ja ho crec que sí. Escolta'm, ens hi piquen dos quarts i després de Víctor Alexandre escoltem el nostre jefe. En aquest programa, en sí. Joan Brugués, que tot i no tenir-lo avui a l'estudi, sí que tenim una secció seva, com són els sons de taverna. Sons de taverna avui amb la cançó, l'habanera colombiana.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Aquesta vegada no és una mulata cubana, sinó una colombiana, que plorava en un jardí florit degut a que l'home que estimava li va robar la rosa més preuada. Ja saben del que parlo. Una havanera popular que ens trasllada a un altre lloc del continent americà. És que tot no ha de passar a Cuba. Escoltem la veu de la colombiana per la cantant zamorana María Salgado.
Quina versió més maca? Atura't, quina versió més maca, deia Paco?
Sí, sí, ja t'escolto.
Sí, però jo no t'escoltava a tu.
Ah, vale.
No t'escoltava a tu i en Jordi tampoc t'escoltava. Jordi, sigues benvingut, com anem?
Hola, molt bon dia.
Al món del cinema...
Avui compartim aquí taula...
Esclar que sí.
Taula rodona.
Amb el Paquito...
Esclar que sí. Esclar que sí, mireu, no me'n puc estar, perquè estava baixant música... perquè de tant en tant es va regenerant i mentre escoltes una cosa això t'aporta una altra i una altra i una altra i sé que tenia pendent d'incorporar a la discoteca de Ràdio L'Escala una cançó de cinema també, una cançó d'una veu que jo m'estimo molt particularment com la de la Sílvia Pérez Cruz que ha posat música amb una banda sonora de la pel·lícula La Noche de 12 Años d'Álvaro Brezhner.
Sí, 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 una pel·lícula biogràfica sobre la vida de, del que va ser després president del, de l'Uruguai.
Doncs mira, música de crèdits, ja al final de la pel·lícula, Sílvia Pérez Cruz, que sortint de Palafrugell està voltant mig món i part de l'altre en projectes interessantíssims. Es diu Plumita. L'escoltem uns segonets i de seguida encarem actualitat cinematogràfica. ¿Dónde está tu pájaro, Plumita? Mi pájaro es un sueño. Solo això es diu Plumita i es veu que és una cançó que hauria d'haver sortit en el guió original, després es va guardar i no ha sortit més que en els crèdits. Diu que és un poema, està basada en un poema escrit per Mauricio Rosenkopf quan era pres. Un dels tres Tupamaros protagonistes va estar 12 anys empresonat i la Sílvia Pérez el va conèixer personalment. A partir d'aquesta coneixença va adaptar aquest poema que diu això: ¿Dónde está tu pájaro, Plumita? Diu, mi pájaro es un sueño, se ha volado. Volverá? Diu, nunca se va. Vuela y permanece, como vuela y permanece todo lo soñado. I a la banda sonora, o en aquesta música que l'acompanya la Sílvia Pérez, que havia actuat, si no recordo malament, en tres ocasions a l'Escala, una d'elles a la Mar d'en Manassa, estava acompanyada de músics com en Joan Antoni Pica al cello o Miguel Ángel Cordero al contrabaix, que també apareixen en aquesta cançó. Va, perquè caprici meu, he volgut posar-hi tot això.
No,
està molt bé, això.
Exacte, vull dir, una introducció fantàstica.
Sintonia de cinema, perquè anem a les històries de cine, que ja t'ho diré aquí.
Obrim el cinema paradís.
Aquí. Passa que quan passen tres coses pel cap, doncs els dits a vegades no corren prou i no arribes a clicar tot el que s'ha de clicar.
Una darrere l'altra.
Sí, exacte, no? Diu que el sexe masculí
sí,
som d'aquests.
No, jo ja no volia aprofunditzar més amb això, una darrere l'altra.
Ja te l'he engaltat avui. La sintonia de Cinema Paradiso tanca la higuera de cada setmana. Tenim 22 minuts per endavant, Jordi, a les pantalles de cinema aquesta setmana. Què en destaca?
Bé, és curiós que després de que per Setmana Santa no hi hagués una estrena potent en el sentit de dir allò, abans de Setmana Santa se'n van estrenar algunes que evidentment per Setmana Santa han revifat i han aconseguit el seu públic, però la estrena d'aquesta setmana donava la impressió de que era més per posar-la la setmana passada i que tallés el bacallà durant els dies de festa de la Setmana Santa, i no, l'han estrenat aquesta setmana. De totes maneres, si estarà temps en el rànquing de les més vistes, perquè segueix la tònica de les anteriors entregues, i és que les sagues de superherois sempre donen un molt bon resultat, i això és el que passa amb Vengadores Endgame, que suposo que tots els fans dels còmics de Marvel doncs estaven esperant perquè hores d'ara els més fans
segur que ja l'han vist
perquè la seva estrena es va adelantar ahir. O sigui, no, aquesta pel·lícula no ha esperat el divendres, sinó que s'ha estrenat el dia abans. Un dia parlarem d'això, perquè alguns títols s'estrenen el dijous o el dimecres i altres en divendres, però ho deixarem perquè avui hi ha moltes, moltes estrenes i ens passaríem d'hora.
Doncs, aquest parèntesis que ja me l'apunto i deixarem deures encarregats en en Joan, que
sí,
ho tingui present.
Això era una cosa que teníem molt a veure abans amb quan el cinema era amb cinema convencional en 35 mil·límetres. I en canvi, doncs, ara amb el digital ja és una cosa una mica diferent. Però el motiu era un molt concret i anava molt relacionat amb la pirateria. Només, i ahí lo dejo.
Aquí queda dit i aprofundirem un dia d'aquests.
Bé, doncs, com us he dit, Vengadores Endgame és una continuació de la franquícia Vengadores, que l'any passat va estrenar Infinity War, que, bé, doncs hi va haver-hi tot una sèrie d'escabatxina, entre cometes, de superherois per part d'un dolent, molt dolent com és Thanos, i que ara, doncs, bueno, amb aquesta entrega nova, doncs els que han quedat han de reorganitzar-se per mirar a veure com posen ordre en aquest caos que en l'univers ha repartit a destra i sinistra el senyor Thanos. La pel·lícula està protagonitzada per la majoria dels actors i actrius que ja coneixem de les anteriors entregues d'aquesta franquícia de Marvel Comics, i que, bueno, en la pel·lícula hi aniran recordant alguns dels que ja no hi són, perquè en l'anterior entrega, doncs, alguns ja els van anar eliminant. Pel·lícula que se suposa que quan arribi a final d'any hi apareguin les llistes de títols amb més recaptació, doncs aquesta segur que la trobarem dins d'aquestes llistes.
Per tant, la grossa del cap de setmana, grossa, indiscutiblement,
és Vengadores. I, ves, ja són títols que venen precedits per una certa aureola de qualitat, tant d'imatge com d'interpretació. Per tant, doncs, no és d'estranyar que segueixi les passes de les seves anteriors predecessores.
D'aquelles que tenen com a objectiu escalar dalt de tot del rànquing, i no del rànquing de l'any, sinó comparar-se amb les grans estrenes de la història.
Evidentment, com que se sap segur que serà la número 1, l'únic que queda en el sector cinematogràfic per comparar és si l'estrena ha sigut millor que l'anterior, o quina de les entregues ha sigut l'estrena. L'estrena vol dir el primer cap de setmana. Llavors, que es mantingui en més o menys temps a dalt de tot i que vagi sumant xifres a la recaptació, això ho veurem a final d'any, com quedarà en aquest rànquing. Però, bé, no hi haurà pas massa diferència, perquè tenen un públic molt determinat i sempre se n'hi afegeix algun. I, evidentment, hem de tenir en compte que, bueno, que amb un any de diferència no hi ha massa importància amb el preu de l'entrada. Però, esclar, el que no podem comparar, per exemple, aquesta amb la primera Vengadores que es va estrenar, perquè els preus han anat canviant la quantitat. Però llavors es mira el número d'espectadors. I amb el nombre d'espectadors,
llavors sí que és una comparativa,
objectiva, perquè el preu de l'entrada pot haver canviat i la recaptació llavors és quan se'n ressent. Bé, dit això, hi ha altres títols que s'estrenen a l'ombra dels Vengadores, i que, és clar, hauran de trobar el seu espai dins de la cartellera, perquè també tenen el seu públic. I mira, hi ha un títol que... Hi ha un parell de títols que fan referència a personatges reals. Una és una pel·lícula d'animació amb barreja d'imatges documentals, que és Buñuel en el laberinto de las tortugas. Aquesta pel·lícula està dirigida per Salvador Simón. És una pel·lícula amb animació, per tant, però no és una animació per mainada, és una pel·lícula per adults que, si, en vez de ser feta amb personatges reals, està feta amb personatges animats, i que parla de quan Buñuel va anar a rodar un documental sobre les urdes, i de com, doncs, el seu entorn pues, li va sobtar que Buñuel doncs, es decidís a captar unes imatges que en l'època en què es va rodar el documental doncs, s'intentaven amagar una mica perquè era l'Espanya més
profunda
pobre, i més pobra que hi havia en el país. I en aquell règim que hi havia no acostumava massa a que es veiessin segons quin tipus d'imatge.
Fins al punt de la metàfora de sempre, això està més lluny que les urdes, no? Mm. És allò penjat a la fi del món.
És una de les comarques espanyoles que va estar estigmatitzada per aquesta pobresa extrema. I però clar, els habitants d'allà...
Les urdes cau a Extremadura.
Bé, doncs aquesta pel·lícula és la que parla d'aquest documental que en Luis Buñuel va voler rodar, documental controvertit per al tema que tocava. L'altra pel·lícula, personatge real, és La importància de llamar-se Oscar Wilde. Si en el títol hi tenim Oscar Wilde, doncs això vol dir que... Bé, parla de la vida d'Oscar Wilde, que ell rememora en els seus últims instants de vida, no? Oscar Wilde va ser un personatge molt controvertit per les seves relacions homosexuals i amb una Gran Bretanya molt procliu a marcar la gent que era això, era delicte.
Una Gran Bretanya ben conservadora.
Exacte. Mm-hmm. Doncs bé, aquesta pel·lícula està dirigida i protagonitzada per Rupert Everett, un actor que molts coneixem, però que en la pel·lícula està molt canviat, perquè l'han intentat caracteritzar a la moda de l'època i com Oscar Wilde. I també hi trobem doncs, Colin Firth, Emily Watson i Tom Wilkinson. Per tant, tenim un repartiment potent per una història molt bon veure. Aquesta seria les dues pel·lícules biogràfiques. Però aquesta setmana també tenim una curiositat, una novetat, que fa molt temps que no comentàvem, i és el western. Aquesta setmana arriba un western.
Que és difícil de veure westerns d'estrena...
Sí, però ja ha avançut que la setmana que ve o l'altra en ve un altre. O sigui que sembla que s'hagin posat d'acord.
Rejuvenim el gènere?
No és que el rejuvenim, però mira, ara dona la casualitat de que després d'una llarga temporada sense cap western, doncs ara n'apareguin dos, aquest, i d'aquí no sé si és la que ve o l'altra, que també se n'estrena.
Com es diu aquest d'aquesta setmana?
Sin Piedad. Sin Piedad. I agafa...
El nom em recorda molt el Sin Perdón.
Sin Perdón, sí. Bueno, doncs aquesta pel·lícula agafa una de les històries, llegendes, digues, sobre Billy el Niño i el famós xèrif Pat Garrett. Bueno, doncs aquí aquests dos personatges són els principals protagonistes de la pel·lícula, però estan acompanyats d'altres més secundaris, que són els que formen part d'aquesta història, perquè Billy el Niño té que ajudar a un jove a complir una venjança. I, clar, aquest... o sigui, és una, diguéssim, una bona obra, entre cometes, d'aquest famós bandoler o pistoler. I, però, esclar, sempre hi ha el Pat Garrett, que els hi va trepitjant els talons, i que en algun moment donat haurà d'interactuar quan aquesta situació, que no és delictiva per part de Billy el Niño, sí que pot ser-ho per part dels que s'estan enfrontant a ell. Per tant, en pel·lícula dirigida per Vincent D'Onofrio, i en el repartiment hi trobem actors com Ethan Hawke i Chris Pratt.
I per tant, poc de garanties.
Sí, sí. Chris Pratt, irreconeixible, amb una barba immensa, perquè qui el recordi del Jurassic World, doncs s'hi haurà de fixar amb els ulls, perquè la resta de la cara la té totalment tapada. I llavors anem drames i comèdies, una mica de tot. Família submergida és un drama familiar que parla d'una dona que se li mor la seva germana, i això doncs li transversarà una mica la vida. Mercedes Morán és l'actriu que interpreta en aquesta protagonista. Gloria Bell, una altra pel·lícula amb protagonisme femení, és una pel·lícula que està protagonitzada per Julianne Moore. Julia Moore interpreta una dona de 50 anys, doncs que bastant solitària, però que li agrada omplir la seva vida, sobretot les seves nits, doncs alternant llocs on doncs trobi l'amor així...
Amor per sorpresa, amor a primera vista...
Però tot canviarà quan aquest amor esporàdic doncs, es pugui convertir en alguna cosa més, quan coneix a un home madur que està interpretat per un altre actor molt conegut, que és John Turturro. Val, doncs això és una comèdia romàntica. I llavors tenim una comèdia espanyola. La comèdia espanyola ve representat per La Pequeña Suiza. És una situació molt peculiar perquè és un poble que pertany a Castella però que està situat dins del País Basc. I després de 800 anys d'història, doncs la nova reordenació territorial doncs els vol col·locar dins de la comunitat basca. I fan una troballa accidentalment dins del sòtanus o la cripta, o com li vulguis dir, de l'església del petit poble. I aquesta troballa doncs canvia totalment el que podien ser els orígens del poble i tal. I el que fa és que els pobles, quan els hi plantegen si són bascos o si són castellans, ells diguin que coi, amb el que hem trobat, serem suïssos. I a partir d'aquí es desenvolupa tota aquesta història, una comèdia per passar-s'ho bé, bueno, aquestes situacions esperpèntiques.
M'estic imaginant la situació en un temps en què parlar de quin territori ets doncs aixeca susceptibilitats o empresona gent fins i tot perquè volen ser diferents de com són. Doncs, mira, bona la broma de dir que ets tu, basc o castellà.
Sí, sí.
No, nosaltres som suïssos i tenim documentació.
I fan un referèndum.
I els hi deixen fer el referèndum?
A més, tenen un problema perquè, clar, no tenen una policia, en tenen dos, perquè per una banda tenen la Saixa i per l'altra banda tenen la Guàrdia Civil, perquè, clar, estan en un enclau en què...
Just a la frontera?
És que estan dins del País Basc, però pertanyen a Castella. I en el moment en què s'ha de fer aquesta transició passa aquesta troballa que fan a l'església del poble.
Jordi, tinc avui una pel·lícula que m'agradaria comentar. Reservem dos o tres minuts al final perquè hi ha cinema aquest diumenge a l'Escala. Vull dir, a l'hora de dosifiquem el temps,
vale.
que
doncs,
anem de seguida que puguis a la proximitat
de cara
i acabarem, que allò com a cirereta final, acabarem a l'Escala, veuràs.
L'animació també la trobem per mainada amb Terra Willy, una producció francesa que ens parla d'un nen que va amb els seus pares per l'espai, tenen un accident i la seva nau serà destruïda, però ell aconsegueix salvar-se amb una càpsula d'aquestes de salvament. Van a petar amb un planeta totalment inexplorat i ell, en companyia d'un robot d'aquests de supervivència i acompanyats d'un alienígena que han conegut, doncs exploraran aquest planeta on doncs, hi trobaran de tot, inclús molts perills. I aquesta aquí doncs, serien les estrenes que aquesta setmana doncs, tenim a les pantalles.
Acostem-ho doncs, cap al territori, el cinema de referència i la nostra proximitat és el cinema Montgrí.
El cinema Montgrí, Dumbo, aquesta nova versió amb personatges reals d'aquest èxit de Disney que es va estrenar el 1941. Ja ho sabem, aquest l'enfant que doncs, quan neix... tothom se'n mofa per les grans orelles que té, però que deixarà tothom bocabadat quan descobreixin les habilitats que té gràcies a aquestes grans orelles. La pel·lícula està dirigida per Tim Burton i està protagonitzada per Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito i Michael Keaton. I l'altra pel·lícula és una pel·lícula sobre un personatge real, la Ruth Bader Ginsburg, que ha estat present en els passats Oscars per partida doble, perquè era en aquesta pel·lícula hi havia nominacions, però també estava nominat el documental que parlava de la vida real d'aquesta jutgessa del Tribunal Suprem, que el documental es deia RGB. RBG, perdó. Llavors, aquí és aquesta jutgessa al final de la seva carrera, quan va estar a la Cort Suprema dels Estats Units, però aquí ens parla de la seva joventut, quan, tot i les inconvenients que va tenir a la universitat, doncs es va convertir en una activista, en una advocada lluitadora pels drets d'igualtat de gènere. Per això la pel·lícula es diu Una qüestió de gènere. I la protagonista és la Felicity Jones, que dona vida en aquesta advocada. I la directora és la Mimi Leader. Aquestes dues són les dues pel·lícules que el cinema Montgrí projecta aquest cap de setmana.
Doncs mira quina cançó t'hi poso, Joana.
Desde amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo.
Ara aquí ja està en Paco, es posaria a ballar.
Sabor a ti.
Sí, senyor.
Sabor a ti, sí, senyor.
A quina banda sonora apareix aquesta versió del Sabor a ti? Ja t'ho dic. Ja t'ho dic, perquè...
És que en l'època en què hi havia els Cugat i companyia ambientant les comèdies musicals del Hollywood daurat, eren moltes les versions que es anaven fent de diferents èxits, que eren èxits ballables i que s'incorporaven a la...
Mira, doncs, Sabor a ti, el Param Pam Pam, el Love for Sale, un tema de Cole Porter, o el Nocturno de En Batanga, de Bebo Valdés, són alguns dels temes que apareixen en una pel·lícula ambientada a Cuba, pel·lícula d'animació, any 2012, direcció del germà del Fernando Trueba, dibuixos de Xavier Mariscal. Xico i Rita, aquest diumenge, a la tarda vespre, al bar Ultramar d'aquí a l'Escala, el cartell anuncia que hi haurà el senyor Trueba i el senyor Mariscal per fer una mica de xerrada també a l'entorn d'aquesta projecció. La recorda, Xico i Rita?
Sí.
La vas veure, vull dir?
Sí, la recordo, que, i a més recordo que ara no voldria pas enganyar-me, però me sembla que va obtenir... El Goya, o va ser nominada al Goya o als Gaudí, no sabré, perquè ja d'això ja fa una mica de temps.
2012, doncs, passes bastant discret per la taquilla espanyola, diu.
Sí, sí, no,
entre
sí.
Els premis obtinguts destaquen el premi a la millor pel·lícula d'animació, 25a edició dels Goya.
Veus?
I en la 24a dels premis de cinema europeu. El 24 de gener del 2012 va ser fins i tot nominada als Oscars en la mateixa categoria. Nominació als Oscars,
sí, sí,
no
sí.
Premi.
No, els Oscars no bueno, jo sabia que amb els Goya havia pescat, però no, a vegades hi ha arribat un moment en què els anys tot s'acusa. Però no va tenir massa... aviam, anem per feina. Anem per feina i anem per parts. Si aquesta setmana tu me dius quina acceptació tindrà la pel·lícula d'en Buñuel,
sí,
te diré... Val?
Però hi ha públic per tot. I quan tu l'has comentada, segurament, de totes les estrenes de la setmana, jo, que sóc un bitxo raro, si vos, en pel·lícules d'aquestes, és la que m'ha tret més de les estrenes que hem plantejat.
Aquí tenim el problema, que és la combinació entre animació i cinema adult. Encara això no està massa assimilat, que es pugui fer cinema per adults, perquè en vez de ser personatges reals, siguin personatges animals. I Xico i Rita era això.
Jo li tinc un record especial a Xico i Rita, per això m'ha agradat comentar-t'ho, perquè avui estic fent un programa molt subjectiu, a la que hi puc calçar una falca,
sí,
i calço allò que a mi m'atrau, o allò que a mi m'agrada, i em va agradar molt i molt Xico i Rita, i és una de les pel·lícules que jo, ostres, que recordo amb un carinyo especial.
Sí, a més, les avantatges que tenen aquesta recreació animada de certes situacions fan que els propis guionistes i els propis directors no estiguin una mica massa encorsetats per el que els actors han de fer. I, en canvi, aquí doncs, permeten deixar volar la imaginació, perquè en els personatges... els hi poden fer el que vulgui, perquè no es queixen.
Escolteu-me, això serà el diumenge 6 de la tarda al restaurant Ultramar, aquesta projecció dins el cicle de literatura i cinema, Xico i Rita, dirigida per Fernando Trueba i Xavier Mariscal. Un minutet, i avui ens acomiadem amb una altra bauarra. Ell seria de flamenc, però es va trobar un bon dia amb el pianista Bebo Valdés i van fer un disc mític, que és Làgrimes Negres, un tema dels quals està inclòs també la banda sonora de Chico i Rita. És Eu sé que voy tu amar, Bebo Valdés, amb Diego El Cigala.
Molt
Jordi,
bé.
Un plaer, fins la setmana vinent.
Doncs fins la setmana que ve.
Paco, avui sortiríem a ballar, quasi.
Sí, sí, està molt bé.
Fins aquí.
M'agrada estar aquí, en directe, escoltant la veu d'en Jordi Orno.
I ets molt benvingut.
Perquè jo a casa t'escolto.
Vinga, una estona, Déu sé que vau te amar, i de seguida notícies i després els esports.
Molt bé, adéu-siau. Bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu, amics. Fins la setmana que ve. Eu sei que vou sofrer.